Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
David guanya Goliat, aquest pot ser el titular per explicar que la plataforma AireNet, una de les acusacions en el procediment contra l'incineradora pública Tersa a Sant Adrià de Besòs, ha celebrat que l'Audiència de Barcelona hagi reobert la causa per emissions contaminants i deixi un pas de judici tots els fets. Bona tarda, soc Carlos Losada, i és que aquesta decisió tomba la del jutjat d'instrucció de Badalona, que va arxivar al maig la causa en constatar que no s'havia incorregut en cap conducta penalment il·lícita. Ara, però, l'Audiència de Barcelona ha estimat íntegrament el recurs d'apel·lació de la Fiscalia i parcialment el recurs d'AireNet i d'un particular, i considera que hi ha motius per continuar amb la causa i valorar els fets en un judici oral. A l'interlocutòria de l'Audiència es té en compte l'informe pericial i els aclariments pels fets pels peris de la Guàrdia Civil en relació a les anomalies detectades respecte a les temperatures obtingudes a partir d'un algoritme. L'informe alerta del greu risc per la salut de les persones que es deriva d'incinerar residus per sota de 850 graus, segons exigeix la normativa mediambiental. Sílvia Frugella, que és presidenta d'AireNet, apunta a l'empresa pública Tersa pel doble sistema de mesurament amb el que actuava.
La Audiencia Provincial ha hablado de datos no fiables, ha hablado de anomalías en los datos, ha hablado de falta de coherencia en los datos. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué es lo que hay, digamos, detrás de estas palabras que para nosotros son realmente eufemismos? Una anomalía en el dato, no estamos hablando de equivocaciones. Tersa no puede equivocarse diciendo yo trabajo a 10.000 grados. De lo que estamos hablando, y para nosotros es muy grave, es de un doble sistema.
La denúncia original de la Fiscalia és contra Eloi Badia, president llavors de Tersa, i en contra de Francesc Rosa, cap d'explotació de la mateixa societat, que han estat investigats durant la instrucció. Atès que Badia és diputat al Congrés dels Diputats per Sumar i, per tant, és aforat, la causa podria acabar al Suprem en lloc de jutjar-se en un altre jutjat de la província de Barcelona. No deixem qüestions relacionades amb el riu Besòs, ja que a Montcada i Reixac hi ha en marxa aquest matí un operatiu per desallotjar un campament de barraques a tocar d'aquest riu Besòs. Tot i que l'actuació de la policia local s'ha fet amb un manament judicial i que ahir es va avisar els barraquistes, els afectats denuncien que no se'ls ha avisat amb prou temps i que ningú es dona una solució de llarga durada i que, per tant, hauran de tornar a construir una barraca en un altre lloc. El d'avui és almenys el quart campament barraquista a la vora del Besòs que va al terra. El 2022, recordem, una parella va morir per inhalació de fum perquè s'estaven escalfant en un braser. Fa un any es va comptar 157 habitants, però el consistori, el de Montcada i Reixac, assumeix que la xifra ha quedat molt inferior, està molt desactualitzada. Marc Porto ha seguit tots els fets. Explica'ns, Marc.
Sí, es tracta d'una acció per eliminar les construccions aixecades en uns terrenys privats i que, a més, es troben en una zona inundable. Dilluns, la policia local i els Mossos van desplaçar-se fins al lloc per notificar la gent que hi vivia, i aquest dimarts, un cop s'han assegurat que no hi havia ningú, les màquines han derruït les construccions, la majoria fetes amb retalls de fustes, plàstics i cartells publicitaris, així com les zones d'horta que els inquilins de l'espai havien creat. El regidor de Territori i Mobilitat de Montcada, Andreu Iruela, explica que generalment les persones que viuen en barraques són vulnerables, però que també n'hi ha que no poden identificar.
Bon, normalment la gent que et trobes en aquests emplaçaments són gent que tenen dificultat. Hi ha de tot tipus, eh? Hi ha gent, bàsicament som gent vulnerable, però hi ha gent que tampoc vol que la identifiquis i, per tant, bueno, és la seva elecció i, per tant, nosaltres aquí no podem entrar.
A més, explica que hi ha persones que fan ús de les barraques com a habitatge per passar el cap de setmana i d'altres que fan negoci amb la necessitat de les persones.
Hi ha gent que les utilitza com a vivenda, que és la gent vulnerable, i hi ha gent que la tenen, doncs, per venir el cap de setmana. I tampoc el que no podem permetre és que gent utilitzi la necessitat de les persones i que reparceli i posi a la venda aquestes parcel·les. O sigui, hi ha un negoci darrere d'això que també tenim d'erradicar.
L'acció d'aquest dimarts és la culminació d'un procés que va iniciar-se el passat mes de maig, quan la policia local va notificar als usuaris que s'iniciava el procés judicial per fer-los fora a petició dels propietaris dels terrenys i davant la seva negativa de marxar.
Gràcies, Marc. 5 minuts, 2:15, àrea de serveis. El temps els propers dies no farà net i encara repetiran els xàfecs a moltes comarques. Dimecres els ruixats s'estendran per tot arreu. De bon matí arribaran pel sud i després arribaran també a la resta de Catalunya. Els més intensos esperen a la costa i al prelitoral. Les temperatures baixaran una mica més a les comarques del interior. Dijous no farà net i s'esperen xàfecs, sobretot a la tarda. La nit de la Castanyada encara s'escaparà algun ruixat a les Terres de l'Ebre, mentre que a la resta no hi haurà pluja. Divendres es repetirà algun ruixat al sud i el cap de setmana farà molt més sol, que les temperatures es recuperaran. Com està la xarxa viària a hores d'ara? Eduard Sánchez, bona tarda.
Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. De moment, a aquesta hora, destacarem un tram més o menys petit, més o menys curt, d'aturades a la C-17, a l'altura de Canovelles, on hi ha hagut un accident en sentit sud i queda un carril tallat, i aquest tram de menys d'un quilòmetre de lentitud i alguna aturada. I pel que fa al volum de circulació, de moment, sobretot destacar la Ronda Litoral, que s'hi va força plena, sobretot en sentit Llobregat, pràcticament des de Poblenou fins a Montjuïc, tot i que de forma un pèl fragmentada, en aquesta direcció. Puntualment en sentit contrari, en sentit Besòs, i a lentitud a l'altura de Zona Franca i també de Gran Via en sentit Besòs. És tot, bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. En Baucaus cumplimos 35 años y lo celebramos contigo. Sorteamos 35.000 euros directos a tu bolsillo. Nada de vales o cupones. Escanea tu ticket de compra y completa el formulario. Así de fácil. Condiciones en Bauhaus.es. Bauhaus. Bricolaje, reformas, decoración y jardín.
Aquest Halloween reserva els teus vols amb fins a un 20% de descompte a Vueling.com. Corre, només tens fins al 31 d'octubre abans que el descompte desaparegui. Sí, sí, ho has sentit bé. Reserva ja i vola per fins a un 20% menys a Vueling.com. Disponibilitat limitada, s'aplica en termes i condicions. Vueling.
Ven a Bauhaus y celébralo aún más con nuestros descuentazos de más del 50%. Descuentos que hacen historia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ja fa un mes i mig que els nens i les nenes tornen a carregar-se les motxilles i encaminar el seu pas cap al col·legi. L'inici d'un nou curs acadèmic acostuma a portar canvis en els continguts, professorat, horaris, elements que solen variar en el pas que va de juny fins al setembre. El que sembla mantenir-se a la majoria de centres educatius de Catalunya és la falta d'infermeres escolars. La seva implantació està estancada i la ràtio d'infermeres escolars continua molt allunyada de la mitjana de la Unió Europea. I és que mentre que en el conjunt dels 27 compta amb una sanitària per cada 750 alumnes, a Espanya es compta amb una professional per a 6.685 alumnes. Segons els estàndards internacionals, la nostra ràtio és un 800% menor del recomanable. Estem davant d'una situació, podríem dir, que molt greu, atès que el 91% dels docents catalans afirmen que als seus centres escolars hi ha estudiants amb problemes de salut, mentre que un 88% dels centres escolars no disposen de cap tipus de personal sanitari. Ho hem analitzat aquest matí a Herrera en COPE Catalunya i Andorra amb la Raquel Rectoret, que és infermera i col·laboradora de l'Escola d'Infermeria de l'Hospital del Mar. Amb ella ha estat el Ricard Álvarez.
La figura de la infermera escolar, crucial en molts països com el Regne Unit, els Estats Units i França, continua sent minoritària a Espanya i a Catalunya, on manca una regulació clara. El 2022 a Catalunya només hi havia 70 infermeres per atendre 1,3 milions d'alumnes, tot i que a Espanya s'ha passat de 1.789 infermeres escolars al 2021 al 2.225 al 2023, la xifra continua molt lluny de la mitjana europea, que és d'una infermera per cada 750 alumnes, mentre que a Espanya és una per cada 6.685 alumnes. A Catalunya portem 20 anys de retard en l'aplicació d'aquest protocol.
S'ha arribat moltes vegades, amb moltes firmes, amb molts documents, i cada cop que s'ha canviat de color de la Generalitat, hem tornat cap enrere. Cada cop que entra una persona nova, ens ho fa tornar a enviar, s'ho torna a mirar, ens diu que sí i torna a canviar. I així estem, portem, pues, 20 anys, i no hi ha manera.
I això comporta, entre d'altres coses, que les estudiants i els estudiants acabin fent tota la seva formació al nostre país, però després acabin marxant a exercir a fora.
A vegades quan els alumnes em diuen bueno, és que després tindré feina, i a vegades els haig de dir, pues, pues que segurament no. Segurament no, perquè no està estipulat, no està normalitzat, com que no, encara no veuen la importància de la infermera escolar, llavors com no ho veuen, doncs passen tema. I moltes vegades els haig de dir això, diu, em sap molt de greu, diu, però seguiu estudiant, feu el màster d'infermera escolar, diu, perquè esperem que algun dia es pugui regular com altres comunitats d'Espanya i d'Europa, que n'hi ha algunes.
Actualment la implantació d'aquesta figura depèn de la voluntat política, alguna cosa que, segons les associacions d'infermeria, no sembla prioritari pels governs. No obstant això, la demanda d'una llei nacional és cada vegada més urgent per a millorar la salut dels estudiants i reduir la càrrega dels serveis sanitaris.
Estem parlant avui de l'escassetat d'infermeres als centres escolars de Catalunya, un problema que s'estén també a la resta d'Espanya. El volem abordar con la senyora Natividad López Langa, que és la presidenta de l'Associació Nacional e Internacional de Enfermeras Escolares. Señora López Langa, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, vamos a ver, ¿cómo describiría usted la situación actual de la enfermería escolar en España en comparación, pues bueno, como siempre hacemos, que es lo que hemos de hacer, con otros países de nuestro entorno, países europeos?
Bueno, lo primero, muchas gracias por darnos la oportunidad de hablar, y realmente yo la definiría, la situación con respecto a otros países europeos, como muy deficiente, ¿no? Como en toda la enfermería en general, porque las ratios enfermera-paciente son menores en España que en cualquier país europeo, ¿verdad? Uh-huh. Y el caso de la enfermería escolar, la ratio es bastante más alarmante, porque debería ser como mínimo de una enfermera, un profesional de enfermería, por cada 750 estudiantes. Entonces, ahora mismo estamos muy lejos de esta cifra. Por ejemplo, por poner en Reino Unido, cada 1.155 alumnos tiene una enfermera, y por ejemplo en Suecia, por cada 451 alumnos también tiene una enfermera, ¿no?
Caramba.
Entonces son claramente deficientes. Y por otro lado, concreto la comunidad catalana, ¿no? En Cataluña no hay enfermeras ni siquiera en los colegios de educación especial públicos, solamente en colegios privados.
En fin, es un déficit gravísimo, gravísimo. ¿Cuáles son los principales obstáculos que impiden una implantación, yo diría, más amplia y sobre todo más rápida de esta figura, la enfermera escolar, de la que se habla casi cada curso? Señora López Langa, hablamos del tema, pero ¿cuáles son los obstáculos para que se implante de forma rápida?
Bueno, pues mire, yo cada vez que me preguntan esto, que no es la primera vez, siempre digo que es una falta clara de voluntad política, tanto a nivel ministerial, Educación y Sanidad, como de las distintas consejerías autonómicas de Educación y Sanidad. Quitando en la Comunidad de Madrid, que ahora mismo estamos más de 1.000 enfermeras escolares en los colegios, el resto de España es muy desigual. Y, por supuesto, cada comunidad, cada consejería, interpreta de aquella manera la enfermería escolar. No tienen claro las políticas de prevención y reducción de los gastos sanitarios, porque contar con enfermeras escolares en los colegios ahorra costes a los sistemas sanitarios. Claro. Yo siempre pongo el mismo ejemplo: un niño que tiene una crisis de asma, si el colegio tiene enfermera, el niño se le trata porque tenemos los informes actualizados y las pautas médicas, y al cuarto de hora está en el aula o haciendo educación física. Pero de otra manera, no.
Claro. Una ley nacional ayudaría mucho a solucionar este problema, ¿no? ¿O qué?
Pues sí, por supuesto que ayudaría, aunque luego todo depende ya de las comunidades, pero si tienes un marco normativo nacional, claro que las comunidades tendrán que ajustarse, como hemos hecho durante la pandemia, y todas las leyes que hay nacionales, luego las comunidades tienen que ajustarse. Pero ahora mismo ni el Ministerio de Sanidad actual ni el Ministerio de Educación ven necesaria esta figura. Ha quedado ampliamente demostrado en las primeras jornadas que ha habido de escuelas promotoras de salud hace unos pocos días en el Ministerio de Sanidad.
Ya. La relación óptima entre número de alumnos y enfermeras para garantizar una atención, digamos, de calidad, ¿cuál debería ser?
Pues miren, en colegios ordinarios la ratio enfermera-alumno debería ser como mínimo de una profesional por cada 750 estudiantes. En los colegios ordinarios, donde hay alumnos con necesidades educativas especiales, sobre todo los que son de integración preferentemente de motóricos, pues tendría que ser de 225 alumnos por profesional. Y en los colegios de educación especial, con estudiantes que precisan unos cuidados de salud complejos, la media debería ser de una enfermera por cada 50 alumnos. Estamos hablando de alumnos con cuidados paliativos que están en los colegios, sobre todo en la Comunidad de Madrid, en colegios con enfermera.
Acabo ya, señora López Langa. ¿Cuáles son las competencias y también funciones de las enfermeras escolares, exactamente?
Exacto. pues son las mismas que tiene cualquier profesional enfermero en cualquier ámbito, solo que en este caso están en el ámbito educativo. Por lo tanto, estamos integradas en la comunidad educativa y durante toda la jornada lectiva, aportando gran valor desde la función asistencial, que es la que más visible, ¿verdad?, cuando pasa cualquier incidencia o urgencia en el colegio, a la oportunidad de trabajar en un escenario idóneo para realizar la prevención y el fomento de la salud a través de la educación de la salud, desde niños muy chiquitines, cuando están en el colegio hasta que se van. Sí. Y siempre de acuerdo y en contacto con el profesorado, intentando que sea un tema transversal en el currículum docente.
Muy bien, una figura importante, las enfermeras escolares, y una figura que cuesta mucho que se implante. Usted nos ha hablado del caso de Madrid, que está bastante bien implantada, pero en el resto de comunidades, yo aquí en Cataluña, pues la encuentran a faltar muchos padres. En fin, veremos si las administraciones, ya sea la nacional o la autonómica, hacen caso de las enfermeras y dan ese paso definitivo, incorporar una enfermera en las escuelas aquí en Cataluña. Natividad López Langa, que es la presidenta de la Asociación Nacional e Internacional de Enfermeras Escolares. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes y mucha suerte.
Gracias y suerte a vosotros también. Muchas gracias.
Doncs amb aquesta música de rem, atenció a la informació que et facilito ara, sobretot de cara a demà, si has de sortir de casa, això sí, amb paraigües o amb cotxe, Protecció Civil ha activat fase d'alerta al Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya per la previsió de fort onatge per aquest dimarts i amb major intensitat aquest dimecres al litoral sud. L'alerta per fort onatge afectarà també aquest dimecres a part del litoral central i s'espera que baixi d'intensitat al final de demà dimecres. El Servei Meteorològic de Catalunya informa de la previsió d'onades superiors als 2,5 metres aquest dimarts a les comarques del Baix Llobregat, Garraf, Baix Penedès, Tarragonès, Baix Camp, Baix Ebre i Montsià. L'onatge predominant serà de direcció est-nord amb mar de fons i de component est. I com cada dia a aquesta hora, fem una petita aturada per publicitat i després el Sergi Tort t'explicarà la inusual petició d'un pacient de l'Hospital de Bellvitge. 2 minuts de recomanacions i entrem en matèria.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En tiempo de juego siempre pasan cosas.
Soy oyente vuestro desde hace muchísimos años y lo soy gracias a mi padre. Mi padre era gran aficionado a la radio y todas las noches encendía la mesilla de noche para escuchar vuestros programas nocturnos con las consiguientes quejas de mi madre. Mi padre falleció hace 6 años y hace unos días mi madre vino a casa con la sorpresa de que por la noche escucho la voz de Juanma Castaño desde su habitación, y cuando le pregunto qué hace escuchando el partidazo si nunca ha visto un partido de fútbol en toda su vida, me contesta que os escucha todos los fines de semana y todas las noches porque escucharos le recuerda a mi padre y es un poquito más llevadera su ausencia.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Tomás, muchísimas gracias. Es que son cursos históricos tan maravillosos.
La emoción del deporte, la emoción de la radio.
Siento que la luna está resquebrajada y no me deja ver el camino de regreso a casa.
Tipo directo, qué profundo.
¿Cómo? No, que se ha roto la luna del coche y no voy a poder ir a casa de mis padres. Y hay torrijas.
Ah, pues con Línea Directa puedes solicitar rápidamente la reparación o sustitución de las lunas de tu coche a través de la app o la web. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en mutua.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis un práctico inflador Casals. Y te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 9 de noviembre. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Un pacient de l'Hospital de Bellvitge va demanar poder continuar jugant als escacs després d'una operació de tumor cerebral pràcticament inèdita a Espanya. Els investigadors han fet possible la petició d'aquest malalt mitjançant una operació gens habitual. Sergi Tor, com va anar tot? Bona tarda.
Bona tarda, Carles. Doncs la millor notícia de totes és que tot va anar i va sortir molt bé. El jove pacient s'està recuperant ja del tumor maligne al cervell i pot continuar jugant als escacs, tal i com va demanar els metges de l'Hospital Universitari de Bellvitge. El pacient és un jove programador que vol mantenir el seu anonimat, parla 3 idiomes i té una passió que no volia perdre, jugar als escacs. Una intervenció urgent al cervell posava en perill la seva futura capacitat per jugar. Si la intervenció alterava el punt del cervell que activa el mecanisme d'una persona per jugar. Una petició inèdita, però que ja tenia un camí metge ja recorregut. A les intervencions al cervell ja es cuiden les parts del llenguatge perquè aquesta no es perdi. A Herrera, en COPE, Catalunya i Andorra, el doctor Andreu Gavarrós ens ha explicat com s'ha hagut de preparar aquesta operació i com s'ha executat davant de la demanda del pacient.
Li demanem al pacient que faci una sèrie de tasques. En aquest cas, havien de ser tasques relacionades amb jugades d'escacs. Els hi plantejàvem una jugada, o li plantejàvem una jugada d'escacs i una possible solució, que podia ser encertada o errònia, i llavors ell havia de dir si era encertada o errònia. Llavors, clar, són jugades que havien de ser d'un temps determinat de processament.
Tot això està passant a l'hora de la veritat, que és a la taula del quiròfan. El pacient està despert i ha de jugar una partida imaginària per esbrinar quin és el mecanisme de la cervell s'activa i així el metge poder bloquejar-lo.
Llavors, en col·laboració amb jugadors professionals d'escacs, es van idear una sèrie de jugades que en 5-7 segons es poguessin resoldre. I en aquest temps, en aquest moment de que se li presentava aquesta jugada, aquesta imatge amb la seva solució, el neurocirurgià estimula la superfície cerebral amb un estímul elèctric que ja coneixem perquè ja fem servir en altres procediments com el llenguatge, etc. I nosaltres, si en aquella zona que nosaltres estimulem de la superfície cerebral hi ha alguna funció relacionada amb el processament dels escacs, bloquegem aquesta funció.
Tot ha sortit bé i és un nou avanç mèdic per a aquesta demanda inèdita d'aquest pacient. El pacient, per cert, té una molt bona puntuació dins dels escacs amateurs. Acumula 1.920 punts. Un gran mestre en té 2.400. Però el més important i és que podrà continuar jugant les partides.
Gràcies, Sergi. Enhorabona i felicitats a aquest jugador d'escacs, gran i bon jugador d'escacs, i també a tot l'equip cirurgià de l'Hospital Universitari de Bellvitge. El parlo ara d'una polèmica que va agafar volada a Sant Vicenç dels Horts, i és que el ple de l'Ajuntament ha aprovat amb els vots de socialistes i independentistes desallotjar les famílies que viuen a les casernes de la Guàrdia Civil en aquesta població. El consistori vol expulsar la Guàrdia Civil amb l'excusa de fer-hi vivenda social. Yolanda Canales.
Segons càlculs de l'Ajuntament, hi viuen encara unes 36 famílies. L'alcalde, el socialista Miquel Comino, ha defensat la moció, diu que no es vol expulsar ningú i diferencia entre els agents que arriben des de qualsevol punt d'Espanya i que els fa igual, segons ell, viure a Sant Vicenç dels Horts o a Sant Andreu de la Barca, i els que ja estan arrelats al municipi i porten, per exemple, els seus fills a una escola de Sant Vicenç. La decisió no ha agradat a Vox, que ha presentat una proposta de resolució al Parlament demanant que l'Ajuntament s'abstingui de demanar qualsevol cessió de la caserna, però no només això. També demana que el Ministeri de l'Interior rehabiliti tots els edificis de la Guàrdia Civil a Catalunya. El portaveu de Vox, Joan Garriga, diu que des de que el PP va cedir les competències en matèria de seguretat, l'objectiu de separatistes i socialistes ha estat afeblir la presència de l'Estat a Catalunya.
El PP ya expulsó a la Guardia Civil de las calles de Cataluña y ahora el PSC quiere expulsar a la Guardia Civil y a sus familias de sus casas en San Vicenç dels Horts. Desde Vox vamos a seguir defendiendo el Parlament de Cataluña, el municipio, que la Guardia Civil esté presente en Cataluña, que colabore con los Mossos de Escuadra por la seguridad de todos, y exigimos al Ministerio del Interior el mantenimiento y la rehabilitación de las casas cuartel que hay en Cataluña.
Y Alfonso Merino, que es portaveu de l'UGC a Cataluña, de l'Associació Unificada de Guàrdies Civils, recorda que aquesta decisió de l'Ajuntament no és vinculant i que l'última paraula la té el Ministeri de l'Interior. També diu que no és la primera vegada que s'intenta fer fora a la Guàrdia Civil d'una caserna a un municipi de Catalunya. En tot cas, s'ha preguntat què ha fet els últims anys el govern municipal de Sant Vicenç del dels Horts en matèria de vivenda pública per reclamar l'ús de la caserna per a destinar-la precisament a l'habitatge social.
¿Qué es lo que han hecho estos partidos políticos en esta localidad durante los últimos años en tema de a la adquisición o hacer vivienda social en ese ayuntamiento? ¿Sabes? Que se tienen que meter una vez más con los guardias civiles. Entendemos que de cara a su electorado esto vende, pero de cara a la sociedad catalana realmente cada vez son menos. La gente apoya a la Guàrdia Civil en una gran majoria.
Recentment, recordem, l'Ajuntament de Manresa també va demanar fer fora a la Guàrdia Civil per destinar la caserna a usos socials o el de Capellades, en aquest cas, per convertir l'edifici en un centre d'atenció primària.
Gràcies, Iolanda. Lluny queda la imatge que durant anys hem tingut de les persones que practicaven boxa, molt poc glamour. Ara, aquest esport s'ha convertit en una disciplina de moda per a mantenir-se en forma en temps rècord. I és que els que hi entenen asseguren que la boxa és una de les modalitats esportives més completes per al nostre organisme. Millora la resistència física i la salut cardiovascular, enforteix la massa òssia, crema calories, augmenta els reflexos, allibera tensions i estrès i, a més, ajuda a vèncer la timidesa i adquirir seguretat i autoestima. Això explica per què la boxa és una de les disciplines de moda en els gimnasos, on, per cert, els homes ja no tenim l'exclusiva. De fet, cada vegada són més les dones que s'enganxen pels seus bons resultats, ja que es treballa tant la part de força com la de cardio, podent arribar a cremar fins a 800 calories en una classe d'uns 50 minuts aproximadament. A tot això, cal afegir un aspecte important, l'autodefensa. Dona sensació de confiança a qui ho practica. De les diferents maneres de veure i de practicar la boxa femenina, hem parlat aquest matí a Guerrera en Cope Catalunya i Andorra amb la Raia, que té uns objectius molt clars sobre aquest esport. Yolanda Canales.
La Raia, precisament, ha debutat aquest cap de setmana en un combat que va guanyar, per cert. Ens ha dit que va ser una experiència molt bonica i enriquidora. Però per què va decidir practicar aquest esport? Fonamentalment perquè l'ha tret de sempre, i no només per l'àmbit físic, per la qüestió física, també per l'aspecte psicològic i per la possibilitat que li dona per defensar-se.
Es el único deporte que me está motivando a levantarme de la cama y a tener una disciplina, a ser yo, a tener una confianza en mí misma. Y la verdad que, como he dicho, es muy necesario hoy en día y más para las mujeres.
No és que la Raia es vulgui dedicar des d'una vessant professional, tot i que li ha agradat això de competir, però sí ofereix disciplina, diu. I com veu el seu entorn que ella practiqui boxa? Doncs amb una certa por, per la possibilitat, evidentment, que es faci mal.
Tienen ese miedo, ¿no?, de caer o de hacerte daño, ¿no? Pero, no sé, es una decisión que he tomado y creo que no hay retroceso.
La Raia reconeix que encara el món de la boxa està molt masculinitzat i de vegades se subestima a la dona. Per això només és un incentiu a explicar per demostrar que una dona també pot ser molt forta.
A veces las personas pues subestiman, ¿no?, a las mujeres en el boxeo, pero yo creo que eso solo nos tiene que motivar a esforzarnos y demostrar que las mujeres pueden ser fuertes y técnicas como cualquier hombre.
S'ha de tenir en compte que entre 2017 i 2022, que és l'últim any en què es tenen dades, el nombre de dones federades a la boxa ha augmentat un 50%. S'ha passat de 2.059 fins a les 3.017.
I ara nos escucha Jero, que és entrenador de boxeo en un club, precisament de boxeo, que està en Terrassa. Jero, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos,
Mucho gusto, muchas gracias.
Bueno, explícanos un poco, así para empezar, situar a nuestros oyentes, ¿por qué decidiste ser entrenador de boxeo? Cuéntanos brevemente.
Bueno, para más que nada para intentar sacar a los chavalitos de la calle.
Bueno.
Y ayudar a las mujeres estas que están maltratadas. Y a la gente con deficiencia.
Claro.
Gente con falta de autoestima, por ayudar, ¿entiendes? Tengo bastante conexión con el ayuntamiento, pues intentar ayudarle lo que puedo.
Muy bien. ¿Por qué se están multiplicando tanto los gimnasios de boxeo últimamente? Vemos que hay cantidad de gimnasios dedicados al mundo del boxeo. ¿Tú crees que pasa por un buen momento ese deporte, Jero?
Sí, en este momento sí. Quizás sea el mejor momento en el que está el boxeo. Gracias a la mujer, gracias a, bueno, porque ahora hay mucha mucha llegada, mucha cobertura de gente, ¿entiendes? Ahí, bueno, todos los gimnasios están llenos.
Claro. Tradicionalmente siempre hemos visto en los rings y en los clubes de boxeo a hombres, pero como tú decías ahora, cada vez hay más mujeres que se están aficionando pues a practicar boxeo, ya sea de manera profesional o también para como una forma de entrenarse y hacer deporte, ¿verdad?
Sí, sí.
Cuéntanos.
Señor, por su autoestima, porque se sienten mejor, porque le ayuda mentalmente, se quita la ansiedad, se quitan el estrés. Claro. No solo el que quieras pelear, no, no, sino la ayuda que tienen interiormente ellas.
Claro.
Que no es solo el pelear. El pelear es un hándicap que hay de más, ¿no? Que vale, y lo demás es todo para ella, un beneficio para ella, digamos.
Tú como entrenador, explícanos si hay mucha diferencia entre un entreno que puedes hacer con un hombre, con una mujer, o también con niños, que ahora te preguntaré por los niños. ¿Hay muchas diferencias en los entrenamientos entre hombres, mujeres y niños?
Y pues, entre competidores de mujeres y de hombres, más o menos, es el mismo. Porque los competidores varones y mujeres es lo mismo, son los mismos entrenos.
¿Entiendes? Con los niños la cosa ya cambia, me imagino, ¿no?
Sí, claro. Hay algunos que tienen un poquito de dificultad porque vienen de que le hagan bullying en la escuela o que te los saco de la calle.
Claro.
Es diferente, tienes que ir con mucho tacto.
Claro.
Es diferente.
Hablando de nuevo del tema mujeres, ¿crees que ha cambiado mucho el boxeo para mujeres en España? Porque tradicionalmente no existía que la mujer se practicara boxeo.
Pues si le digo la verdad, mucho.
Claro.
Mucho, y cada vez más. Cada vez más y cada vez más. O sea, está en auge. Ahora la mujer está casi a la altura del hombre. No es que se llegue ahí, pero casi. Casi. Ya no hay. No hay diferencias,
¿no?
No.
Claro. ¿Crees que aún tiene, aún arrastra mala fama el boxeo? Porque tradicionalmente siempre se ha dado el boxeo como un deporte un poco oscuro. Ahora, ¿tú crees que eso ha caído y ese muro ha caído, por suerte? Jero.
Yo creo que sí, ese muro ya ha pasado a la historia.
Es un deporte, eso sí, muy sacrificado, ¿verdad?
Sí, sobre todo eso. Si no tiene sacrificio, no llega a nada. Y es de lo que se trata, sacrificio, trabajo y sacrificio si quieres hacer algo. Luego hay quien viene, entrena y solo para tonificar o ponerse en forma o para su autoestima o para defenderse, porque ya ahora con los tiempos que estamos la cosa no está bien y entonces pues bueno, es una ayuda.
Tú hablabas también del trabajo que haces con los niños, la has remarcado nada más empezar esta entrevista. Es muy importante para ti ayudar a esos niños que por circunstancias diversas, ya hablabas de bullying, niños que en fin tienen familias desestructuradas, tú los recuperas para que el deporte les pueda encauzar hacia una vida más correcta, más normal, una vida de futuro, ¿verdad?
¿Jero? Sí, señor. Así lo hacemos, sí. También tengo algunos con autismo. Sí. Yo mismo sufrí, ahora te voy a explicar, yo mismo sufrí un derrame cerebral y me recuperé aquí. ¿Entiendes? Que también vale para personas mayores, que tengan falta de movilidad. O sea, que hay un niño, lo cubre en un punto de cosas.
Claro.
Tanto los niños como las personas mayores.
Muy bien. Jero, acabamos ya a nivel personal. ¿Cuáles consideras que tienen que ser las características de un buen entrenador de boxeo? ¿Cuáles son los tres puntos principales para ser un buen entrenador?
La disciplina, tener humildad. Y intentar ayudar a todo el mundo.
Muy bien. Y para ser un buen boxeador, Jero.
Sí. Bueno, eso ya se lo gana cada uno a pulso. Hay gente que tiene muy buenas cualidades y no llega.
Ya.
Y hay gente que no tiene cualidades y llega.
Y sobre todo también la clave del éxito para un boxeador es tener también, como tú, un buen entrenador, como es Jero, que nos ha atendido muy amablemente desde Tarrasa. Jero, muchísimas gracias y muchísima suerte y enhorabuena por ese trabajo de reforzar a la mujer y también para reforzar y recuperar esos niños que, por desgracia, tienen a veces unos malos caminos. Gracias, Jero.
Muchas gracias.
Oh. Enfoquem a la recta final d'aquest migdia COPE Catalunya i Andorra i et parlo de Pimec Comerç, que adverteix que la reducció de la jornada laboral de les 40 hores actuals a les 37 i mitja setmanals posaria en risc la viabilitat de gairebé el 60% dels comerços de proximitat de Catalunya. A través d'una consulta als 300 socis, l'entitat constata que un 38% dels encastats considera que hauria d'augmentar els costos laborals i un 20% creu que baixaria dràsticament la seva facturació. Sergi Tor, per què aquests socis, els de Pimec, arriben a aquesta conclusió i adverteixen d'un tancament de locals si s'aprova aquesta reducció horària que està en marxa?
Doncs se pronostiquen una caiguda de la productivitat per dos motius. Amb la reducció d'horària, el comerç té dos escenaris possibles: tancar abans i perdre facturació, o bé ampliar personal i, per tant, que hi hagi un increment de costos. Amb aquests dos supòsits, segons el president de Pimeca Comerç, Antoni Torres, a migdia COPE, hi haurà una pèrdua de la rentabilitat amb aquestes conseqüències.
En el moment en què tu baixis la rentabilitat amb establiments de proximitat que ja la seva rentabilitat no és per tirar coets, què et passa? Et passa que la competència que tu tens, que són les plataformes digitals i les grans superfícies, aquests no tenen cap problema amb aplicar aquesta reducció de jornada, amb la qual cosa, què passa? Que és una mesura que, a més de que t'afecta directament, potencia la teva competència. En tant en quant que potencia la teva competència i tu baixes la rentabilitat, blanco i en botella, leche.
Pimec Comerç reclama que el debat social incorpori més interessos per benefici de tots. Si el tancament de botigues és una realitat, aleshores hi haurà pèrdua de llocs de treball i la mesura té l'efecte contrari al desitjat. Torres considera que l'horari laboral requereix d'ample consens per a la seva reforma de totes les parts implicades al sector.
Joan Batllori, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
3 i 5, Esports Cope, titulars.
Doncs ressacada la gala de la Pilota d'Or, que no esperàvem que donés tant de sí, i la veritat està generant molta polèmica després d'aquesta decisió del Reial Madrid de no viatjar a París després de saber que finalment Vinícius no seria el guanyador. Hem quedat per parlar al programa d'avui amb Alfredo Relaño, que és l'únic periodista espanyol que vota en aquesta Pilota d'Or. Estarem també a París per veure com ha caigut allà aquesta plantada del Reial Madrid. Estan indignats a l'organització. El guanyador finalment va ser Rodri, el futbolista del Manchester City, campió de l'Eurocopa amb la selecció espanyola. De fet, va ser el millor jugador de l'Eurocopa. I el no anar al Reial Madrid a la gala, això va propiciar que el Barça fos el gran afavorit, perquè va poder brillar, va poder exhibir a Lamine Yamal, millor futbolista jove, i tant a bon matí, novament Pilota d'Or femenina, i també l'equip femení del Barça va ser el millor equip en categoria femenina. Parlarem de tot això, també de l'última hora del Girona i de l'Espanyol, que abans de jugar partits de Lliga el cap de setmana tenen Copa aquesta setmana. El Girona ha de jugar demà al camp de l'Extremadura i l'Espanyol ha de visitar el Sant Tirso, equip gallec, el proper dijous. Avui arrenca aquesta primera ronda de la Copa del Rei. Tenim un partit en presència catalana, el que jugaran l'Hospitalet i el Saragossa. Bon partit. Al marge del futbol tenim bàsquet també, competicions europees. El Barça té partit d'Eurolliga a la pista de l'Efes i el Joventut té partit d'Eurocup, rep el Gran Canària. Hi ha també partit important d'handbol avui, partit de Lliga Europa, juga el Granollers contra el Silkeborg. Si el Granollers guanya, estarà classificat per la propera ronda de la competició.
Molt bé, tot això i més esport a partir de les 3 i 5 minuts. Gràcies, Joan, i bon programa.
Gràcies, fins ara.
Nosaltres, com sempre, ho deixem aquí. D'aquí uns segons arribarà Pilar García Muñiz, et seguirà explicant tot el que t'interessa. No ens deixis, que vagi bé. Bona tarda. Bona tarda.